Cugat Ràdio et descobreix Ciutat Solidària.
Ho dèiem abans de marxar a la publicitat, els amics de la UNESCO de Valldoreix Sant Cugat tancaran demà el cicle de conferències sobre cultura i tolerància amb una ponència de Dolors Bramont sobre la dona i l'islam, Vero.
Sí, Sergi, així és. Concretament, aquesta conferència porta per nom La mujer en el Islam, el texto del Corán y su interpretación. L'acte tindrà lloc a l'Arxiu Nacional de Catalunya a les 7 de la tarda, demà dimecres, per part de Dolors Bramont. Dolors és doctora en filosofia i lletres, concretament de la secció de filologia semítica i també en història medieval per la Universitat de Barcelona, de la qual és professora, així com de l'Institut Superior de Ciències Religioses. Benvinguda, Dolors.
Hola, bon dia.
Quin és l'objectiu primordial d'aquesta conferència que s'emmarca en el cicle de Cultura i Tolerància?
Doncs tal com el títol expressa prou clarament, faré una anàlisi de què diu el Corà relatiu a les dones, que diu moltes coses, però, evidentment, caldrà matisar el que diu amb la interpretació que tradicionalment n'han fet alguns homes musulmans o encara en fan alguns homes musulmans. Això és el que donarà de si la xerrada que té avui, sobretot, una incidència bastant important, sobretot després del que la setmana passada es va saber sobre unes declaracions que hauria fet un imam de Terrassa.
Clar, en quant a aquest tema, tornen a sortir a la llum els estereotips sobre la imatge de submissió que té la dona musulmana.
Sí, senyora.
Així doncs, clar, la pregunta és, quan hi ha d'estereotip en aquestes afirmacions i quan hi ha de veritat?
Molt bé, ho ha entès a la perfecció. Els estereotips no són mai gratuïts, venen d'alguna cosa, i per tant sí que hi ha molt invent, molta tergiversació del que diu el text, mentre que jo sustento, i ho sustentaré també a la xerrada de demà, que l'Alcorà, la revelació continguda a l'Alcorà, va significar un pas de gegant per les dones àrabs. Això no treu que després el que diu l'Alcorà s'hagi interpretat de diferent manera. Per exemple, li puc posar, si vol, que entrem directament al gra del que avui interessa, em sembla a mi, pel que he vist, per les ràdios que m'han fet parlar o preguntes que m'han fet, quina incidència pot tenir aquestes declaracions que, insisteixo, hauria fet un imam. La pregunta clau és, l'Alcorà parla de pagar a les dones? Seria lícit pagar a les dones segons l'Alcorà? La resposta és sí, però no només ens podem quedar aquí, perquè tots els llibres que es consideren sagrats, dic tots, han de ser vist de dues maneres. Una, responen a una època determinada, que és molt antiga, i on la violència era cosa quotidiana. Parlen d'esclavatge, parlen de maltractaments, parlen de càstigs corporals, tots, no els de l'islam només, tots. I segona part, o segona cosa, els llibres considerats sagrats mai es poden llegir traient-ne un fragment, extrapolant-lo. S'han de llegir tots sencers. Aleshores, quan un llegeix l'Alcorà tot sencer, veu que encara que hi hagi un fragment que semblaria que permet pagar a les dones, n'hi ha un altre que ho matisa del tot. Si li sembla, li llegeixo o li dic aquest fragment i ens anirem entenent. Hi ha un fragment de la sura número 4, és a dir, del capítol número 4, que s'adreça als marits i que els diu que si tenen por de la desobediència, de la rebel·lia, la paraula que vulgui traduir, de les seves esposes, les adverteixin, les deixin soles al llit, les peguin. Segueix dient, si es comporten bé, no us fiqueu amb elles, segueix dient, Déu és excels i savi. Aquí s'acaba aquest fragment. Per tant, diu clarament, al meu entendre, pagueu-les. Quan els musulmans o quan els experts o quan els lectors es troben amb la paraula, amb el verb, millor dit, pagar a la dona, naturalment surt un escàndol, una estranyesa, el que vostè vulgui. I per tant, alguns estudiosos i alguns musulmans s'han decidit, s'han dedicat a buscar un significat diferent en aquest verb que jo he traduït per pagar i que la majoria de traductors tradueixen, evidentment, per pagar. Han buscat respostes insòlites i no em convencen i no crec que convencin i no crec, a més, que sigui necessari. Per què? Com deia, els textos s'han de llegir sencer, perdoni, i el mateix text de l'Alcorà, més endavant, en un altre moment, torna a utilitzar aquest verb pagar al costat de la paraula esposa. És a dir, tornem a trobar-nos en un cas i val la pena que mirem què diu aquest fragment. Val la pena també que digui que pels musulmans els dos fragments que ara, el que diré i el que he dit, els consideren paraula de Déu. És a dir, que no és, perdoni, qüestió d'homes. Aquest segon fragment apareix en la sura, en el capítol número 38, perdoni, ho lamento,
no,
el número 38, mira, t'agafa quan t'agafa. Apareix en la sura número 38 i és un fragment que fa referència a la persona de Job, que ja apareix a l'Antic Testament i que és una persona que es va caracteritzar per tenir una gran paciència, sobretot per aguantar tots els penjaments que Déu li feia aguantar, totes les proves, diuen els textos, a què Déu el sotmetia. L'Alcorà recull l'episodi de que la dona d'en Job, tipa i cuita de tantes males passades, un dia va pactar amb el diable que li donaria la seva ànima si Déu deixava si aconseguia el diable que Déu deixés d'empipar el seu marit. Així va ser fins que Job se'n va enterar del pacte que havia fet la seva dona. Aquell home que havia sigut tan pacient monta en còlera i en un atac d'ira promet que li donarà 100 cops de fuet. Per tant, en el text apareix que donarà 100 bastonades, 100 cops a la seva dona. Tornem a trobar el verb d'ara, el verb pagar, d'ara va en àrab, i el verb, i la paraula esposa, etc. Molt bé, Job una vegada s'ha esbravat, perdoni, altra vegada, una vegada s'ha esbravat, se n'adona de què no ha fet bé, de que ell és un pacient, i aleshores no sap què fer. Déu, segons l'Alcorà, li envia la solució dient agafa un bri d'herba, un bri de palla, cada un tradueix com vol, però el cas és el mateix, i agafa-la amb la teva mà i pega-la amb aquest instrument de tortura, que és doncs un bri de palla, un bri d'herba. Jo ja crec que aquí queda explicat quina és la permissivitat de pagar les dones que ofereix l'Alcorà. Naturalment, com dic, és una època violenta, per tant, que es digui pagar, s'entén. Que es digui d'aquesta manera, doncs miri, jo soc de poble i de pagar amb un bri d'herba, això al meu poble en diem fer pessigolles, és a dir, no és allò violència domèstica. Això no treu que, al marge d'aquests dos fragments, doncs 114 vegades apareix a l'Alcorà que Déu és clement i misericordiós, crides contínues a la clemència, a la misericòrdia, al perdó, és a dir, que si algú vol prendre's al peu de la lletra el primer fragment, el que semblaria que permet pagar, jo li he de dir que es prengui també al peu de la lletra el segon fragment, on hi ha esposa i verb pagar, i aleshores també pegui de la mateixa manera que indica el text. És a dir, resum. L'època era violenta i a tots els textos sagrats, insisteixo, apareixen escenes de violència que repugnen a la nostra concepció actual. Els drets humans, que tot sigui dit de pas, no tenen ni 100 anys de vida, eh? La Declaració de Drets Humans és molt recent si mirem la història de la humanitat.
Dolors, i segons tu, quina seria aleshores la causa de que encara existeixin figures com aquest, com aquesta de l'imam, que és tan polèmica i...
Aquí no hi entraré. Evidentment, jo no puc jutjar una persona que no conec, eh? No hi puc entrar. No he escoltat els discursos gravats que tenen els Mossos d'Esquadra, un dia espero que ens n'enterarem. Sí que puc dir què va passar l'any 97 amb un imam de Fuengirola que es va fer famós per unes paraules que... sembla que podrien relacionar-se amb les d'aquest imam de Terrassa, que, insisteixo, no hem escoltat. l'imam de Fuengirola, doncs, explicava que es podia pagar les dones i donava una sèrie de recomanacions, doncs, sobre com fer-ho. Això ho sé perquè està escrit, perquè ho va publicar en un llibre que es deia La mujer en el Islam, editat precisament a la ciutat de Barcelona. És a dir, això ho hem pogut llegir, eh? I deia, doncs, que no s'havien de donar els cops a la dona en situacions d'ira cega o de gran enfado, en què no s'havien de colpejar les parts delicades del cos, ni la cara, ni la panxa, ni el cap, que s'havien de donar els cops més precisament als peus o a les mans, que s'havia de procurar no deixar hematomes ni cicatrius, per tal que la dona, si volgués fer una denúncia, no pogués provar-se que havia rebut aquests cops. Això ho va dir un imam de Fuengirola, no ho va dir, ho va dir i ho va escriure, i precisament un grup de dones musulmanes de Catalunya van fer la denúncia va prosperar, aquest home va anar a la presó, etcètera, etcètera. El de Terrassa no sé què ha dit, però si va llegir el fragment aquest de l'Alcorà que jo he dit primer, pues, el va llegir, però li hagués demanat jo que llavors digués el següent, és a dir, que tractés el tema sencer, que és el que es demana, crec jo, d'aquests textos indicadors de doctrina i de comportament. Perdoni que m'he allargat moltíssim.
Ara que ens parlaves d'aquesta denúncia que van posar les dones musulmanes d'aquí de Barcelona, sí. Precisament el moviment feminista musulmà no es desvincula tampoc del moviment religiós, pel que podem veure.
No sé ben bé si entenc la seva pregunta. Vull dir, esperi, no és que li digui que no sap preguntar, eh? Vull dir que és difícil que sapiguem quin és el pensament del moviment religiós dels musulmans. Em sembla que m'ha dit alguna cosa així. Perquè, lamentablement, els musulmans a Catalunya i a Espanya no estan representats, o no se senten, millor dit, representats per un sol grup. I, per tant, és difícil tenir un interlocutor vàlid. Algun grup de musulmans haurà dit estem d'acord amb l'imam, algun altre dirà el contrari, altres es desmarcaran. Aquesta és una de les desgràcies de l'islam català o espanyol, que no hi ha un interlocutor únic i, per tant, dependrà de qui escoltem o amb qui parlem per saber quina és la postura d'alguns musulmans, sempre serà. Mai serà de la comunitat de musulmans catalans, espanyols o marroquins, és igual. Eh? M'entén? No li estic dient que no sàpiga preguntar.
Doncs Dolors Bramont, doctora en Filosofia i Lletres de la secció de Filologia Semítica i en Història Medieval per la Universitat de Barcelona, moltes gràcies per intervenir avui al programa.
Vinga, de res, a vosaltres.
I que tingui molt seguiment aquesta xerrada de demà a l'Arxiu Nacional de Catalunya que organitzen els amics de la UNESCO Vall d'Ureix-Sant Cugat.
Procurarem fer-ho bé.
Gràcies,
bon dia. Adéu, bon dia, adéu.
Publicitat i acabarem la segona hora amb el Sant Gira Feina. Avui parlem del sector hostaleria.
Els temes de ciutat a Sant Cugat a fons.